I nosaltres, amb aquesta opinió ens quedem. Com dèiem, últim racó de pensar, que era el, com a protagonista, el portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent. Nosaltres arribem a les 2 del migdia, moment d'acomiadar-nos, moment de donar pas al nostre company d'esports, a Javi Mata, i a tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Tornarem dijous, demà tenim aquest impàs, aquest descans, aquest dia del treballador, però hem de dir que el dijous tornarem a estar presentant-los molta actualitat, convidats, protagonistes, i explicant-los moltes coses, perquè tenim molt poquet, queda molt poquet per a les eleccions municipals i queda encara més poc per a que arriben les festes patronals en honor a Sant Pasqual. I nosaltres estarem ahí per a contar-ho absolutament tot. Esperem que passen un molt bon dia, que se l'han guanyat de segur el dia de demà, el 1 de maig, el dia del treballador, i ens retrobem el dijous a partir de les 12:05. Adeu, bona vesprada.
Cuántos caigan por error.
Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas. Y aunque admito que quiero volverte a ver, siento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel.
Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver.
Solo por volverte a ver. Podré vivir sin escuchar tu voz, pero tal vez me mate la curiosidad. Puedes negar que imagínate entre los dos, ya sabes la verdad.
Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas. Y aunque admito que quiero volverte a ver, presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel. Presiento que serás de esos errores, esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver.
Tienes nada que perder.
No, rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel.
El tuyo es de
siento
papel.
Siento que serás de esos errores, esos que estoy dispuesto a cometer. Te siento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Villarreal Esports. Radio Villarreal.
Bueno, se vos veig fent números a tots i marejaets, però marejaets de veres, pensant com, quan i de quina manera podem acabar en esta agonia i este patiment, i com, quan i de quina manera el Villarreal Club de Futbol pot salvar la categoria i oblidar un any que ha estat llarg, difícil, complicat i de molt de patiment. Al final, en la matemàtica és clara, guanyant-ne un dels tres fora, i deixeu de sumar, que no fa falta. Però, claro, en aquests moments tot el món pensa que no anem a fer-ho, que oi, 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 ja fa no sé quants anys, ja, i tot allò. Jo li he pegat una merdeta a l'any del Descalabro i no se pareix en res. Se pareix en les sensacions que tenim, se pareix en que hem arribat al final a missa història de dir, ai, encara liarem, però després allò era una història totalment diferent. Per tant, tranquil·litat, molta tranquil·litat. Mireu, vam arribar a esta jornada i el Vila-real no tenia 40, tenia 38. Va jugar el partit ajornat en Gijón i se va clavar en 41. Quedaven dos jornades perquè, claro, diguem que ara seria el partit de Gijón, el tercer i últim, el tercer partit. I aquell partit el van guanyar. Recordeu que el van guanyar i mos pensàvem que ja estàvem salvats. I se seria esta jornada en el Bernabéu. Si guanyes al Bernabéu, està salvat. I després sí que és veritat que vam estar dos partits, dos, en els que no vam ser capaços de sumar un punt. I aquests dos partits eren el València allà, en València, que no és mal bon client, i l'Atleti de Madrid així. Contra l'Atleti de Madrid estàvem empatats i teníem el punt que ens feia falta fins a l'últim minut. Faltant 5 minuts que va marcar gol Falcao. Per tant, això de que és igual o se pareix o deixa de pareixer, deixa-ho estar. Diu l'estadística que tenim un 1% de baixar, però el tenim. I per tant, pensar que el resto m'ho van arreglar és un mal pensament. Millor pensar en solventar-ho i solucionar-ho tu. El Vila-real començarà a treballar demà. Avui descansa. Ahir va fer sessió de treball per als seus futbolistes i demà començarà a preparar el partit en el Santiago Bernabéu. Bon lloc per a salvar-se, la veritat. Davant d'un Madrid que està en el seu pitjor moment de fa anys. En la situació més estranya i més complicada de fa anys. Amb un tècnic enfadadíssim que va tornar per a reaccionar a l'equip i que no ho està aconseguint. Amb un Zidane repartint ja tot el que se meneja. I amb uns futbolistes del Madrid que diuen és del Madrid que en casa sí que donen la cara perquè només faltava això. Però bueno, de coses més difícils han fet. L'any passat van guanyar a Madrid. En gol de Fornals i en un moment en el que ningú creia ni esperava que podrien fer-ho. Però van guanyar. Per tant, queda això. Pensar en anar al Bernabéu i guanyar allí. Per cert, sabeu qui pita? Sí. El de les bosses del Madrid, el del lío així, el de Roig dient com és possible que n'hi hagi algú que isca d'un camp de futbol en les bosses de l'equip contrari. Pues pita ixe, el d'aquell lío. Suposo que el recordeu, aquell lío, no? Jo sí que el recorde, sí. Home, va ser trending taunting mundial. Mira si va ser trending taunting mundial que des del Chiringuito van estar un temps pegant-li a les bosses famoses per un costat i per un altre. Pues ixe és el que pita. Gil Manzano. El mític. Gil Manzano. Morem. Que la suerte le acompañe, que dia aquell. I nosaltres recuperem a Iborra, del que parlarem ara. Perquè estava mirant els números d'Iborra. I sí, ara mateix que no estiga Iborra és un problema per al Vila-real de futbol. És un problema per a l'equilibri i la salut de l'equip i del mig del camp. És un problema per a un equip que s'ha acostumat a tindre un tio com Iborra, que no dic que faci la feina bruta, però que sí, fa, que sí que fa molt per a que el Vila-real estiga més tranquil. Només vos dono un dato per a que el valoreu només per damunt. Estava mirant, per exemple, en l'aspecte defensiu, les estadístiques. I veus les d'Iborra durant la de seus companys, quan conteu que Iborra juga la meitat de la temporada. Claro, Iborra només ha jugat la meitat de la temporada en Lliga, no la juga tota. Recordeu que va vindre en Giner. Pues en quasi totes, si no és el primer, és quasi el primer. És un dels futbolistes, és el que més balons aèris guanya. És un dels futbolistes que més balons roba. És un dels jugadors que més balons intercepta. És un dels jugadors que més balons despeja. És un dels jugadors que més faltes li fan. És un dels jugadors que més passes fa. És un dels jugadors del 5 que més balons bloqueja. Està entre els 4 i 5 primers de quasi tot i ha jugat la meitat de la Lliga. La meitat. O sigui, que a esta mitja, a la mitja que té Iborra, jugant el campionat complet, jugant el campionat sencer, estaríem parlant d'un futbolista que duplicaria a quasi tot el resto en la majoria d'estadístiques defensives. O sigui, que en la milla de este, si tinguérem un altre paregut tan sols, bueno, està Càceres, el que passa és que Càceres n'hi ha aspectes en els que no arriba, la cosa estaria més que divertida. Per cert, parlarem del Vila-real, que ha estat, o ha tancat un mes d'abril espectacular, tan espectacular com que els números del mes d'abril del Vila-real Club de Futbol són números champion. Números de Champions. És més, de no ser per el gol de Luis Suárez o per el penal de Pau, haurien sigut números de Champions i números de salvació. O sigui, que la llei de qui em va robar el mes d'abril al Vila-real Club de Futbol li haurien que dir lo contrari. Quina llàstima que no haurà estat sempre abril i no tots els altres. El Vila-real en abril és el tercer millor equip del campionat. Tan sols Atleti de Madrid i Futbol Club Barcelona tenen uns números millors que els que tenim nosaltres. Tan sols Isos tenen números més satisfactoris. Llàstima, com diem, el gol de Suárez, a mi, d'aquest any, de les coses que més, diguem, més m'han matat, són, és Isa. Ixe gol. I després del penal del Betis, que per cert, ahir va empatar el Betis, si no mos arriba a guanyar a mosatros, si Pau no para ixe penal, el Betis tindria 41, eh? 41. En el tiqui-tiqui, taca-taca, toque-toque i en tot el que vulgueu. Que difícil és jugar tres competicions fins al final, arribar lluny o intentar-ho i ser competitiu. Ho dic perquè quan ho fem nosaltres, en el tio Marce, o a vegades en Don Manuel, o tiràvem la copa, molts se li haien acabotades. Bueno, pues el Betis, que no ha armat un mal equipo, que té una bona plantilla, que té un equip que podria competir perfectament per estar dalt, que té un pressupost més alt que el nostre, encara que va dir-se tient que no, acabarà salvant-se de milagre, jugant una semifinal de Copa i eliminats en vuitens de final de l'Europa League pel Rennes, si no recorde mal. Ho dic perquè no sé quan mos tornarà a passar, perquè no sé quan tornarem a jugar tres competicions. Anem a tardar. Ojalà no, però bueno. Quan passa això, recordeu el Betis. Recordeu que el Betis en Nadal anava a guanyar la Lliga o anava a jugar la Champions. Que li pegó un baile al Milan en su casa. I que era, vamos, la locura, que no ho negue. Però després n'hi ha que aguantar-ho, eh? N'hi ha que estar ahí tots els dies, eh? I les lesions, i les baixes formes, i futbolistes que pareixen Maradona un mes, deixen de pareixer Maradona i de pareixer un futbolista el mes següent. Totes aquestes coses que estan dins del futbol i que a voltes així pareix que no, que tot és més fàcil i que tot és obligat i que tot el món ho fa, vamos. I no. I no és així, no. És molt més complicat, prou més, de lo que pareix i de lo que a voltes demostra. La mostra, ui. Bueno, anem a ello, anirem a Valladolid, que és l'equip referent de tots en la salvació i en els números que feu i disseu de fer. Vull parlar de la Copa del Rei, de la nova Copa del Rei, a veure quan entrem, quan no entrem i contra qui mos pot tocar o contra qui no. Encara que el tio Tebas no vol que se jugue i està enfadao. Vull preguntar-li a la gent de l'agrupació de Penyes quanta gent va a Madrid a acompanyar el Vila-real a esta primera gran final en la que guanyant en el Bernabéu i perdent el Valladolid, mos salvaríem. Matemàticament. O sigui, la primera volta este any, que sí, està difícil, està chungo, està jodido, però és la primera volta este any que mos podrien salvar ja, eh? Matemàticament. La setmana passada encara era virtualment. I totes aquestes coses. Per cert, a Anglaterra ja és l'Arsenal, el Liverpool, el Manchester City, els que segueixen, monitoritzen, controlen, miren, tenen bajo su punto de mira al bo de Samu Chukwueze. Bueno, pues m'alegre. Ja saben el que val. Bueno, val 63. Després veurem si venen, per quan el vol vendre en Lila Ralco de futbol. Si per 63, per més, per menys, o ves tu a saber. Comencem. Bueno, com diem, demà entrenar el Villarreal Club de Futbol, poca novetat. Baixes segures, la de Càceres i la de Toco i Cambí. Recuperació, la de Vicent Iborra. Els altres segueixen fora. Bruno, Bonera i Miguelón, que ja sabeu que aquest any no van a jugar o no tenen opcions de poder fer-ho. Calleja podrà preparar amb més tranquil·litat el partit en el Santiago Bernabéu, sabent que li queden més dies de lo normal. La veritat és que analitzava el calendari del Villarreal Club de Futbol d'aquest últim mes i mig, en els que ha estat immers en la competició europea, i són molts partits, molts pocs dies de descans, molt de tute, i sobretot recordant que hem tingut que mantindre quasi el bloc i l'equip durant molt de temps. Però algú suposa que li sonarà excusa, i més veient que en el mes d'abril som un dels millors equips de la Lliga. Comencem per ahir, per ese mes d'abril que ha estat fantàstic però que no ha servit per a salvar-se. Però la veritat és que ha estat fantàstic. I és que veiem que el Villarreal ha jugat 6 partits en este mes d'abril, 6. I la cosa no li ha anat gens malament. El Atleti de Madrid ha sumat 15 punts en esos 6 partits de 18. 5 victòries, 1 derrota. El Barça, 14. 4 victòries, 2 empats. El Sevilla, 12. 4 victòries, 2 derrotes. I nosaltres, 11. 3 victòries, 2 empats i 1 derrota. 11 punts. Per darrere tots els altres. Si no mos haguera fet gol Suárez, seríem el segon millor equip d'este mes d'abril. Però bueno, i damunt ja estaríem salvats. Coses del futbol. Però claro, si el Villarreal manté el ritme i la línia de futbol del mes d'abril en el mes de maig, encara que hagi passat lo del Huesca, té que donar. Té que donar per a salvar-se. Però no ha estat mal, eh? Si mos salvem, va ser gràcies a aquest espectacular mes d'abril i a això que Suárez mos va fotre en l'últim minut i Cazorla va fallar el penal en el Villamarín. El Valladolid és el referent de tots. Tots miren a Valladolid. I si no, que morirem allí. A veure ells si pensen en el milagre, si creuen que van a guanyar els tres que queden, o cap a on miren ells. Quin és el referent que tenen pa eixir del clot? Perquè són els que tenen que eixir del clot al final. Com vos dia, Vicent Iborra. 16 partits de Lliga. 15 tirs de porteria, 2 gols, 1 assistència, 1.397 minuts, una mitja de quasi 2 valors robats per partit i una interceptació, 1,4 faltes a favor, 2,1 despejes per partit, quasi un regat per en contra i 2,2 faltes rebudes. A més, li han fet un penal. És el tercer futbolista que més toca la pilota en estos últims partits del Villarreal, en un 80% d'encert, i guanya 4,1 balons aeris per partit. Tot això és el que no van tindre contra el Huesca. I se va notar, vamos, no se pot ni pensar. Vull fer consulta en el doctor Alegre i en la Copa de Rubiales. Ixa que mos tocaria un equip de preferent i després ja no sé en lo que mos tocarà ni quan ni com a un partit. Lo que pareix clar és que l'any que ve, si estem en primera, la Copa del Rei la veureu per la tele. perquè són molt poques les probabilitats de que te toque jugar a casa a únic partit i que la nostra gent puga disfrutar de la Copa d'aquesta manera. Bueno, pues a viatjar i a veure-la per la televisió, perquè jo espero estar en primera i jugar sempre fora. Espere. Anem a ello, són les 2 i 20. Com sempre, una pausa i busquem primer protagonista.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Inmobiliaria Meseguer, 50 años a su servicio. Confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día. Panadería Bollería Isa amplía sus instalaciones con servicio de cafetería. Elige entre una gran variedad de opciones: pan recién horneado, encargos, dulce, salado. Recuerda, ahora Panadería Bollería Isa también es cafetería. Conviértela en tu lugar de encuentro en calle Ermita 18 de Villarreal, frente a Inmobiliaria Meseguer.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado, ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atiende muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Taberna Los Galgos apuesta por la buena música y por eso el 11 de mayo a las 7 y media de la tarde te ofrecen la actuación de Rumbología. Taberna Los Galgos con servicio de comidas y cenas para quien no disponga de tiempo y un trato amable para que te sientas como en casa. Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117 de Villarreal.
La cooperativa amplía sus servicios con el supermercado Taula Basic. Encuentra todo lo que necesitas a un precio competitivo. Además, te ofrecen pan recién hecho todos los días. Abierto de 8 a 8 y los domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. También cuentan con una amplia zona de aparcamiento gratuito. Seas socio o público general, ven a conocer los nuevos servicios de la cooperativa en Avenida Castellón 75 de Villarreal.
Desde la carnicería El Conchel te invitamos a celebrar nuestro primer aniversario con nosotros. Queremos premiar tu fidelidad y por eso sorteamos entre nuestros clientes un jamón y 10 lotes de productos con denominación de origen. Cada sábado sortearemos 3 lotes. Ven a la carnicería El Conchel, calle Ermita 44 de Villarreal y celebra con nosotros nuestro primer aniversario.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
Bueno, anem a ello. Lo primer, claro, número, número y número. Vos van preguntar a vosaltres quants números, quants punts creu que fan falta per a salvar la categoria, és a dir, si 40, 41, 42, 43, quins creu que són els necessaris? En 43 es fixe, encara que se podria baixar, si tots feren una mega super extra carambola, però va ser difícil. Bueno, al final, tot ja ho teniu clar, eh? El 37% diu 42 i un altre 37% diu 43, mentre que per 40 punts dieu que un 10% seria prou i 41 punts per a un 16%. 43, si és el número màgic, guanyar un partit dels 3 que queda. La resta són números que sí, podíem anar fent i estar una hora així marejant la perdiu, però és tan fàcil com això, sumar 3 punts. Per cert, n'hi ha una situació que és clara. Tots penseu en l'any del Descalabro, l'any del Descalabro, l'any del Descalabro, l'any del Descalabro. Mireu, l'any del Descalabro va ser un any raríssim. Tant és així com que en la jornada 35, que és la que acabem de jugar ara, el Villarreal no va poder guanyar a Osasuna en casa i va empatar a un partit que tenia guanyat. No, perdona, este era el de Anoeta, crec. En aquella època el Villarreal acabava i arribava les tres últimes jornades en 38 punts. Però, claro, hi havia una jornada intermitja, que era la jornada número 1, que s'havia ajornat perquè va haver vaga i que se va jugar o se va disputar ara mateix. ¿Vale? Aquell dia el Villarreal va guanyar. Va guanyar el seu partit en Gijón. Va sumar 41 punts. Quedaven dos jornades. El Villarreal matemàticament li feia falta un punt. Un. Per a salvar-se. No el va fer. El tenia en el minut 90 en Mestalla, li el va limpiar a tal Jonas aquell. Que d'infausto recuerdo anava a dir una... Però millor no dir-ho. Però que va, no se pareix en res. Mireu, estem en la jornada 35, mirant la 36. En la jornada 35, el Villarreal de futbol només tenia per darrere el Rayo Vallecano i el Saragossa en 34. Un Saragossa que va guanyar els tres partits que quedaven com un campió. Els tres, eh? Ja sabeu tots com. No fa falta que vos diga. Cosa que ara crec que no podrà passar. O crec que no hauria de passar. Vamos, espere. I desitge. Per tant, jo crec que el millor que podem fer no és pensar tant en aquest any i pensar més en este. En el que tenim que fer en este, que és guanyar. Guanyar i ja està. Mira, el partit de Gijón se va jugar el 1 de maig. Tal dia com demà. No? Demà no és 1 de maig. Pues tal dia com demà, el Villarreal va guanyar 2-3 a l'Sporting de Gijón. No està mal. Pues mira, guanyem en Madrid i arreglao. Mentre que la jornada 35 se va jugar el 22 d'abril. El Villarreal va empatar davant de la Reial Societat. La jornada 36, el 28 d'abril, vam empatar contra Osasuna. I després d'aquest empat contra Osasuna, vam jugar en Gijón. Vam sumar els mítics 41 punts. I ahir mos quedaven pues, dues jornades. La 37 i 38 en les que el Villarreal no va ser capaç de guanyar. Per tant, no és lo mismo. N'hi ha més equips per darrere, necessites pues, altres circumstàncies. I el que tot el món mira és el Real Valladolid, pobres. I això són els que tot el món té ara en el punt de mira. O sigui, anem a Valladolid a veure què diuen ells. Eduardo Blanco, què tal? Buenas tardes.
Què tal, Javi? Buenas tardes.
Bueno, sois el referente de todo el mundo. ¿Cómo estáis ahí abajo y qué sensación tenéis en Valladolid?
Mal, la afición tocada, el equipo tocado. Es cierto que hoy hay que mirar hacia el partido del próximo fin de semana ante el Atlético de Bilbao, pero hay mal ambiente. Hay mal ambiente por todo lo que se está sufriendo este año arbitralmente, porque el Real Valladolid es un equipo modesto, es un equipo recién ascendido y porque en esta primera división no debe de ser de los que más mande, pero... nos estamos aferrando a aquello de que no queremos que se nos dé nada, pero tampoco queremos que se nos quite. Y este año el VAR demuestra que hasta en 9 ocasiones se ha comportado mal con el Real Valladolid. Fíjate lo que sería, bueno, no sumar todos los puntos, pero sí alguno a lo mejor y evidentemente estar mucho más desahogado. La última fue el otro día en el Wanda Metropolitano y bueno, pues como te digo, la gente está fastidiada. Además, Girona gana a Sevilla cuando nadie creía que esto iba a suceder, y bueno, pues el parapalo ha sido importante y el ánimo es bajo, sí, ahora mismo.
La verdad es que es verdad que ha habido unas, no sé, un poco... Es verdad, por ejemplo, que Neibar, yo creo que os dan un gol ahí, que es un poco el penalti aquel, pero luego, ayer el otro día, ¿qué entendéis? Que, curiosamente, ese árbitro al Villarreal también se le lió un poco en el VAR. ¿Qué entendéis? ¿Qué pasa? ¿Que hay una conjura o que se equivocan o que son malos o que contra el Valladolid como que no tienen ese interés que tendrían contra otros? Pues claro.
La coherencia y la lógica dice que no hay absolutamente nada de esto, ¿no? Ni que hay persecución, ni que hay ánimos de nada. Aquí incluso ayer, fíjate cómo estaban los ánimos, se hablaba en Valladolid, y no era un rumor, era un comentario muy extendido de que si el año que viene Roures entra en el accionariado del Girona y que por lo tanto no interesa que el Girona... Bueno, aquí se habla de todo últimamente, y yo creo que la gente está hasta en su derecho, ¿no?, de decir qué está pasando con mi equipo o por qué no están sucediendo estas cosas. Bueno, yo creo que desde un punto de vista mucho más coherente, yo te diría que seguro que no hay ninguna conspiración para nada contra el Real Valladolid, pero que desde luego el Valladolid lo que ha tenido ha sido mucha mala suerte. Es el equipo que más mala suerte ha tenido. Estamos hablando de 9 decisiones de VAR o arbitrales en contra claras, por una la que tú comentabas del partido de Eibar, con lo cual este Real Valladolid está saliendo perjudicado de una manera importante.
Las cuentas del Valladolid para salir, pues claro, el Villarreal cuenta, estoy a 5, tengo el gol a Verach mal, es el referente. ¿Qué cuentas hace el Valladolid?
Las cuentas del Valladolid ahora mismo es que hay que ganar el fin de semana. Aquí todo el mundo sabe que o ganas al Atleti de Bilbao o se va a poner muy complicado. Si ganas al Atleti en casa y eres capaz de ganar o empatar, dependiendo de lo que hagan los rivales, en la siguiente jornada en Vallecas, bueno, pues habrá muchas opciones de llegar a jugártela con el Valencia en la última jornada, ¿no? Pero todo pasa por eso. Yo te diría que con seis puntos todavía hay dudas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo en este partido próximo ante el Atleti.
Curioso, porque el Valladolid hubo un momento en el que lo tenían en la mano, no sé, lo tenía muy bien, sí, para salvarse, y cogió una dinámica bastante mala, bastante complicada. Esto a veces es lo que pasa, ¿no? Cuando te crees que lo tienes hecho, te cambia un poco la suerte.
Claro, pero fíjate que todo lo contrario sucedió en la primera vuelta. De pronto la liga empieza, el equipo engancha 4 victorias consecutivas, un par de buenos resultados, y está ahí séptimo, octavo, y dices, bueno, sabías que aquello no era real y que la realidad tuya este año, esta temporada, era la de pelear por esto, ¿no? Lo que pasa es que ha habido un momento en el que esto, pero también hay que mirarse el ombligo, los fallos que ha tenido el Real Valladolid en partidos claves, en momentos puntuales, bueno, pues han ido dejando una dinámica de derrota, 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 o no victoria, y al final te has visto ahí metido. Das el do de pecho pues, el día del Girona, y ganas al Girona en un buen partido, además de actitud y de ganas y de fuerza, pero bueno, pues luego pierdes como pierdes en Madrid, ante un equipo que sí, se está jugando la segunda plaza, pero puntos suspensivos, que tampoco es que hiciera el partidazo de su vida, que podías haber por lo menos arañado un punto que ahora mismo te da una relativa tranquilidad, una cierta confianza, pero bueno, la verdad es que no se le ha dado nada, Javi, al Valladolid esta temporada.
Lo que pasa es que yo siempre digo que la recta final es un tiro al aire, vamos a ver qué pasa, es suerte, es a lo mejor cambia todo, ¿no? No sé, además hay muchos equipos ahí, mucho lío, ¿no?
Sí, por eso cuantos más haya mejor, evidentemente, a río revuelto, ganancia de pescadores, está claro, así que bueno, vamos a confiar en eso, aquí en Valladolid nos aferramos ahora mismo. Yo te diría que ahora mismo el objetivo es Girona y Levante, no se piensa ni en Celta ni en Villarreal, en ninguno de los dos, ahora mismo... las cábalas son entre Girona, entre Levante y Valladolid. Uno de esos tres va a ocupar la tercera posición, teniendo en cuenta que Rayo y Huesca ocupen las otras dos.
Oye, Unal, ¿qué tal? ¿Mejora o siguen...?
Mucho. No, ha mejorado mucho. En estos últimos partidos, además jugando con Guardiola, sabes que decidió cambiar Sergio y jugar con dos puntas, contar con él, darle la confianza, y te digo, bueno, ha marcado de penalti, no ha marcado en jugada, pero a pesar de no marcar, todo el mundo coincidimos en que está haciendo un trabajo realmente espectacular, de presión, de ganas, de lucha, de coraje. Desde luego al chico le ha pasado algo, pero el rumbo es totalmente diferente, y en estos últimos, yo te diría ya mes y medio, 6 partidos, la verdad es que Una le está dando un rendimiento realmente excelente.
Tú imagínate el Villarreal, que estaría salvado si no marcara el gol de Suárez aquí, y el que le está metiendo presión es un delantero suyo, con los penaltis, que es Unal, ¿no? El fútbol tiene...
Correcto. Y fíjate que ha habido un momento en el que el chaval lo ha pasado mal, ¿eh? Porque, bueno, un chaval muy joven, que evidentemente vete tú a saber cómo encaja las cosas, demuestra que lo ha sabido encajar muy bien, pero aquí hubo críticas, bueno, como siempre hay opiniones para todos, ¿no? Y hubo críticas hacia el jugador porque decía, bueno, ¿cómo va a meter la pierna, cómo va a querer golear o cómo va a querer jugar si el año que viene se va a ir al Villarreal a jugar en primera división, ¿no? Bueno, eso ha quedado en mera anécdota porque ya te digo que el rendimiento de Unal está siendo realmente fantástico en esta recta final.
Pues me alegro. Eduardo, gracias y suerte.
Un abrazo, igualmente.
Mira, qué cosas, ¿eh? Enes Unal està jugant bé i està fent-ho bé en esta recta final i estan contents en ell. És jove encara. Jo crec que els futbolistes, els fitxatges, els jugadors... Ho pensava en Moi Gómez. Moi Gómez en el Huesca és un bon futbolista. No millor un futbolista a nivell del Villarreal, però un bon futbolista. S'ha fet major, ja no és un xiquet, ja està més centrat, ja sap el que vol, ja ha patit jugant en segon molt de temps i, bueno, pues, per a mi és dels millors del Huesca. L'altre dia va ser un dels millors, dona l'assistència de gol. Unal... Serà un bon davanter. Serà davanter pel Villarreal? Doncs pues ja veurem si ho és o no ho és. Però ara, per exemple, en Valladolid comença a competir. I com dia Eduardo Blanco, que seguís molt de temps al Valladolid, i fa 5 mesos el van cridar i va dir que no tocava bola, ara mateix és un referent. Curiositats de la vida. Leo Suárez te fa un gol contra el Valladolid que de no haver-lo marcat tu hagués empatat i ells tindrien 2 punts menys. Tu un punt més, tindries 7 de avantatge, bueno, 6 de avantatge, sobre el Valladolid i el gol average. O sigui que ho tindries, si no virtual, quasi fet. Però bueno, són coses del futbol. Si Moi Gómez és important en l'Osca o en és un alt en el Valladolid, en el Villarreal, queda clar que Iborra ara mateix pues està sent, per no dir important, importantíssim. És un encert. I això que jo, Iborra... no el veig, diguem, top. Què vull dir top? Pues encara al seu límit. O sigui, no el veig sent un futbolista que està en plena forma. El veig que encara pot millorar, que això és bo per ell i bo per a nosaltres. El veig que en una pretemporada completa pot ser un futbolista de molt més de pes. Però sense haver fet tot això, sense haver fet pretemporada... arribant a un equip que en aquest moment estava en una situació més complicada que menys, els números d'Iborra són brutals. L'altre dia ens va fer molta falta Vicent Iborra. Porta 16 partits de Lliga, en els quals ha tirat 15 voltes a porteria. Ha fet 2 gols, ha donat una assistència de gol, li han fet un penal, en un total de 1.397 minuts. Té una mitja per partit que jo crec que és destacable. Roba 1,8 balons per partit. 1,8. Vale? Quasi dos robos per partit. Dos balons robats, millor dit. Per encontre. Intercepta un. Fa 1,4 faltes i li fan 2,2 faltes per partit. Que se diu a pressa. Despejes. O en el capítol de despejes. 2,1 per partit. Balons aeris, 4,1 per partit. 0,9 regats. 41,1 passes de mitja per partit. 80% d'encert. Valga estos datos. Balons bloquejats. Funes Mori és a una mitja de 1 per partit. Álvaro, 0,7. Víctor Ruiz, 0,7. I Borra és el quart, 0,4. Faltes a favor. El tio que més faltes li fan del Villarreal per partit ja de mitja és Iborra, 2,2. Passes, és el que fa 5. Entrades, és a dir, robos de valor. El que més de roba és Càceres, 2,9. Cazorla, 2,1. Ojo, Cazorla, per partit. Mario, 2. Iborra, 1,8. Interceptacions, el que més Ruiz, 1,7. Funes 1,4, Mario 1,3, Iborra 1. Despejes, Álvaro 5,2, Funes 4,8, Ruiz 2,8, Iborra 2,1. Claro, parlem de despejes, una parcel·la en la que guanyen els defenses, clarament. Bueno, pues seguim o seguís sent una mitja altíssima en quasi tots els aspectes defensius, i Borrà és primordial, vital i necessari per a l'equip. Té una mitja altíssima de quasi tot. Claro, l'altre dia no va estar, te fot físic, te lleva presència, joc aeri, te lleva un referent al que li pots enviar la pilota, l'aguante i no la perga. És el tio que més faltes li fan els contraris. Lleveu tot això i damunt l'equip cansat. Pues ja ho sabeu. Patir. I prou. I Borrà, la veritat és que una de les coses que ha fet el Vila-real Club de Futbol és pagar molt per un jugador en un moment vital i que ens està donant, bueno, pues una mitja de registres i de números descomunal. Vamos, ara mateix està clar que el Vila-real Club de Futbol sense Iborra no competiria igual, eh? No tindria els mateixos registres que té ara, vamos, no tindria els punts que té ara, eh? Però quasi segur, per no dir seguríssim. Per tant, pues bueno, algo ben fet en Iborra. En altres mos hem equivocat, però en Iborra me pareix a mi que hem tingut la sorteta ixa necessària per a que l'equip agafara aire i sobretot per a mantindre l'equilibri ahí en el mig del camp. 2:41, nom propi clar, el de Vicent Iborra.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Matricula els teus fills al Col·legi Bisbe Pont. Descobreix la nostra metodologia basada en les intel·ligències múltiples, on l'alumnat és el més important. Apostem per projectes tan interessants com l'estimulació primerenca, l'educació emocional i la robòtica educativa. Descobreix una altra forma d'aprendre amb el Col·legi Bisbe Pont de Vila-real. Més informació a www.obispopont.com.
Hola Rocket, este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW, no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Maverauto, concesionario oficial BMW, Avenida Valencia 99, Castellón.
Construcciones Plamel Mepla. Expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
¿Qué? En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Vila-real o en www.canem.es.
44 casi sobre les 2. Ahir van parlar un poc en la tertúlia de la Copa de Rubiales, esa copa que afectaria el Vila-real si se queda en primera, que mos quedarem d'una manera un poc estranya. Així que li he dit a Rubio que pegara una miradeta i intentem... És difícil perquè tampoc ho han deixat clar. Hi ha moltes coses que diuen... Saps? No ho donen com a estipulat. Donen alguns baremos que en la que se va a regir la competició, però no donen algunes coses que haurien d'estar més clares. Però bueno, Rubio s'ho ha empapat a veure si entenem alguna cosa. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada.
A veure, la Copa de Rubiales, la tenim clara més o menys o no?
Sí, pràcticament ja, després d'estar diverses hores estudiant, ja, ja que queda més o menys clar.
Ja, el que passa és que tampoc han donat, no sé com dir-ho, no ho han deixat clar 100%, han donat una idea, una base, saps, unes línies. Jo crec que és perquè no tenen clar que li la proven, perquè Tebas la resignada i la tira darrere. Però bueno, l'expliquem perquè tampoc està clar que quede així el 100%, no?
Sí, anem a pensar que al final li donaran la raó a la federació, pese a que la Lliga vol impugnar i vol seguir en la Copa de tota la vida.
A veure, una Copa, com funciona i de què manera?
Sí, diguem que primer se faria una ronda preliminar en els 20 equips campions de cada federació de regional. Suposa que, per exemple, que en València si hi ha 4 grups de regional, se farà com alguna eliminatòria per a definir un campió i seria això el que jugaria la preliminar.
O sigui, que remes de preferent, els 4 primers de preferent de la Comunitat Valenciana, s'enfrontarien, per exemple, els d'Alicant o els que foren entre ells i seria un tan sols per a jugar contra els altres.
Clar. Que per exemple jugaria contra el campió de... Suposa que, com expliquen també en la federació, per proximitat i perquè els equips més humils no tinguin que pagar un desplaçament increïble, per exemple, de la Comunitat Valenciana fins a Galícia, si suposa que jugaria, per exemple, si guanyara el Burriana o algun equip d'Alacant, jugaria contra el de Catalunya, contra el de Múrcia, perquè el desplaçament fos més fàcil i després passarien 10 campions de regional a la primera ronda, que ahí ya entrarían entonces de primera y la resta de equips.
Primera, segona B, sat primers de cada segona B y els campions de tercera.
I de tercera van tots els campions i després els 14 segons millors.
Estava mirant ara la preferent, que són 4, per exemple, este any el primer és el Pusol, el segon el Burriana del grup primer. Pues el campió d'Isos la disputaria la prèvia, el del grup 2, per exemple, en la Comunitat Valenciana, estava mirant la classificació, pues seria el Recambios Colón, un mític de la tercera divisió, pues Isos. Vale, entonces nosotros entrem en el segon bombo.
Sí, després, en la primera ronda de primera divisió, se apartarien els 4 de
la Copa que s'inventa Rubiales,
de la Supercopa Nova. Per tant, el Barça, el Madrid, l'Atlético i el València no jugarien i anirien els de primera més tots els de segona divisió, s'enfrontarien contra tots els de regional, que serien els 10 campions de la prèvia, els 4 de la Copa Federació i tota la resta contra equips de tercera.
Està clar. O sigui, aquests de primera i segona, la segona ronda prèvia es tocaria o un de preferent, o un de tercera, o un de segona B. I si no,
bueno, de segona B segur que no. Seria de tercera, de regional o de Copa Federació.
Vale, o sigui, els més fluixos de tots. I els de segona, sí. I els de segona B?
I els de segona B jugaran entre ells o contra els equips de tercera que resten de l'altre sorteig.
Vale, diguem que ens toca un de preferent, un d'eixos de la Copa Federació o un dels de tercera. Següent ronda.
Sí, també dir, en la primera ronda també s'aplicaria lo de la proximitat. I sempre se jugaria en el camp del Xicotet, però té que ser de césped natural.
I si no, té que demanar un camp en el que jugar alternatiu.
Sí, i després, a partir d'ahí, se suposa que en la segona ronda ja sí que seria sorteig pur, sense cap proximitat. És el Barça, que encara quedaria en exempt de la Supercopa, que entrarien en la tercera ronda.
Vale, entonces en la tercera ronda, Mato, ya hemos podido tocar un equip de La Coruña, un equip de Bilbao, un equip de Extremadura o un equip de Madrid, de inferior categoria, i a jugar allí.
Sí, crec que a partir de la segona ronda per a nosaltres, però des de regional seria la tercera, ja en teoria crec que el sorteig ja seria pur, no hi hauria proximitat.
Lo que pasa, claro, ahí ja s'han purgat ells en una prèvia, després en una altra ronda, dic els xicoticos perquè els haurà tocat equips grans. Bueno, n'hi haurà algú que haurà donat la sorpresa i haurà eliminat a un primer o un segon, però bueno, va ser complicat, però bueno, està bé.
Sí, i després dir, per exemple, si en les rondes de segona, tercera, a partir d'ahí, si per exemple juguen dos de la mateixa categoria, per exemple Villarreal contra el Llevant, jugaríem, depenent del sorteig, en casa de un o de l'altre, però si jugara el Villarreal, per exemple, contra el Novelda o contra el Hércules, que son de menor categoria, sempre jugaríem en el camp del de menor categoria.
O sigui que normalment va ser molt difícil veure el Villarreal en casa en la Copa, a no ser que arribés a semifinals. Molt complicat.
Sí, mentre que no te toque un equip de la teua divisió, sí, así... pràcticament no el veuríem mai en,
claro,
en el estadi.
Només te pot tocar si te toca un primera i si el sorteig te dona la fortuna de jugar en casa. De jugar-ho en casa, claro.
Sí, sí. Seria molt complicat veure els equips grans jugar dins de casa, en este format de Copa.
Vale, i quan te pot tocar un primera, tu? En quina eliminatòria? Quarta?
Tercera? No, no, se suposa que, segons expliquen en la federació, en la primera ronda sí que ens obligarien a jugar contra un de regional o de tercera, però en la segona ronda ja hi ha sortes pur.
O sea, que te va tocar qui siga.
Clar, excepte els de la Supercopa que entraien en la tercera,
vale.
Ja te podria tocar qualsevol.
O sea, te pot tocar, si passes la primera, claro, entonces n'hi ha més alternatives de que toque qualsevol cosa. Molt bé, veurem. Els anglesos funcionen d'una altra manera, crec, no?
Sí, allí, per exemple, n'hi ha moltes preliminars perquè n'hi ha moltíssimes divisions. Després ja la primera ronda, diguem, eliminatòria, que entren els de quarta i tercera, ja també és directament sortes pur. I després hi ha dos rondes més i després ja entren els professionals, però allí és sempre sortes pur, dona igual si primer juguen en el camp, o sigui, no se diferencia entre jugar en el camp del Manchester o del d'octava, directament és on te toque, no hi ha tanta diferenciació de jugar de local o de visitant, perquè també al final jo crec que sí, és cert que potser, per exemple, la recaudació t'importa molt, però també els equips humils el que volen és jugar en els grans camps.
Home, claro, la història passa perquè tens un camp xicotico i te toca el Madrid, busques un camp alternatiu, és un poc complicat. Ja no jugues en ta casa, que és lo bonico, contra l'equip gran, claro. Al final tot el món busca la pasta, perquè lo bonico seria el Racing de Ferrol, pues, que juguen el seu camp contra el Madrid i que el Madrid juga al seu camp, com així va vindre el València a jugar quan era partit únic. A partit únic, mato, vam arribar molt lluny una volta, en el 86, van venir al València, vam acabar jugant contra la Reial Societat, uns quarts. Uns vuitens, perdó, de final, o sea que no està mal. Víctor, gràcies.
De res.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ahora y en colaboración con Yellow Club, realizamos un 20% de descuento a todos los abonados y familiares del Villarreal Club de Fútbol y financiamos tus tratamientos en 24 meses sin intereses. Además, participa en el sorteo de un viaje en avión a París para dos personas, con hotel incluido, entrando en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Villarreal, teléfono 964-52-90-48.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
50 donde pasen de les dos, consulta en el doctor Alegre, a veure què mos diu ell de tot el que ha passat fins ara. Don Antonio Alegre, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Javi.
Bueno, ja mos ha passat un poc, no sé si el disgust o la decepció o el desànim, no? Ho teníem ja en la mà i les ganes de que s'acabe.
Sí, és que quan el prens en la mà i te s'escapa en una segona part que no va ser bona de l'equip i veus que n'hi ha que seguir ahí apretant i apretant, perquè la veritat és que te quedes un poc xafat. Però bueno, conforme van passant els dies, te vas recuperant i anem mirant ja cap a la pròxima jornada, no tan sols cap a el que puga fer el Villarreal, que el més important seria que poguera guanyar al Real Madrid, però davant de tots els altres compromisos que n'hi ha i en aquesta recta final pues, fer valdre aquesta diferència que a hores d'ara tens en la classificació.
I, claro, jo del resultat res a dir, o sigui, no sé com dites. Jo no les veia, no les tenia totes davant del Huesca. Pensava que anava a ser difícil i pensava que necessitaria un col de sort. El que no m'ha agradat gens és la segona part. El tindre-ho en la mà, o sigui, de tindre l'avantatge i que mos passi el mateix que mos venia passant, que jo creia que això estava oblidat, no? Aquella Real que veus que no maneja el partit, veus que va més a deriva, veus que és el contrari, el que està més còmodo. No sé si va ser el cansament, no saber llegir-ho, no sé.
Jo crec que van haver diversos factors. Ens va recordar ahir Sevilla-Real que no va saber tancar el partit, que no saber jugar aquests minuts en el resultat a favor, se va tirar molt enrere, va deixar eixir molt a la línia defensiva de l'equip contrari, va atacar desordenadament, no va tindre la pilota, va tindre molts defectes. I davant d'aquests defectes pues, va arribar un gran gol de l'equip visitant, que ja havia amenaçat sempre fent la mateixa jugada i al final la va encertar. Jo crec que se van produir diversos factors. Que a aquestes alçades de la temporada no és justificació perquè li passa a tres equips, però n'hi ha que dir-ho, que un conjunt o un rival tingui dos dies de descans més que tu és una autèntica barbaritat. Si aquí sigui el rival, igual t'ho diria si fora al revés a favor del Villarreal. Segona part, segona situació, crec que els canvis han tornat a la situació d'algunes setmanes atrás, que els canvis no t'aporten res per a millorar el que tens en el terreny de joc. I tercera, i crec que en això coinciden tots, este Villarreal diu, n'hi ha que fer rotacions, aquest equip no està per a massa rotacions, i ho van veure, va haver una ausència, que és la d'Iborra, i sa ausència li va passar una factura en excés al Villarreal. Estic convençut que ni Borra en el terreny de joc, el partit haurà sigut un altre, sobretot en la segona part, en aquest moment en què n'hi ha que posar la cama, en aquest moment on les forces se tiren a faltar, inclús de l'estat d'ànim, crec que va... Per a mi són els tres factors fonamentals. No estar bé físicament, per lo que ja coneixem, que és una realitat i explicava Javi Calleja, el temps de recuperació. Segona part, no saber de nou perdre la identitat que havies mostrat en els últims partits per a saber jugar i manejar un resultat a favor, i tercer, que avui per avui n'hi ha alguns jugadors, per més que vulguin parlar de rotacions o descans, que no poden estar ausents de l'equip.
Sí, totalment d'acord. Jo crec que, per sort o per desgràcia, més per sort, ara mateix Iborra és un futbolista que li dona carisma i caràcter a l'equip i que sobretot li dona tranquil·litat. I sobretot fa que Cazorla jugui més lliberat, no? Que el van veure molt cansat. Sí que te compro el dels dos dies. Jo una de les coses que vaig tindre clar és que la segona part el Villarreal estava fundit. La bona notícia és que ara tenim una setmana per davant, que en Madrid tocarà jugar molt paregut a Sant Sebastià i a Girona, i que fora de casa aquest equip està més còmodo. Està més còmodo perquè té espai per córrer, perquè sap que no té que arriscar tant. Cazorla, per exemple, sap que un desplaçament llarg és perillós per les carreres de Chueces, no estarà a canvi, però de qui jugue.
Sí, però és que a més en el cas de Huesca t'encontres un rival que aplega el que ell volia al minut 10, minut 15 de la segona part i està 1-0, diu, ara és la meva, a mi m'he de igual perdre que guanyar. Ho va tirar tot cap endavant, tu vas tindre l'opció en alguna contada, tampoc massa, jugada de contra per haver pogut fer el segon gol. Jo crec que ahir va faltar un poc de generositat per part de tots i haver tancat el partit. No ho vas tancar i el Huesca se'n va anar amunt, ho tenia tot perdut, li tenia 3 igual que 4 i va anar a totes, no? Sense vergonya, sense descaro, no li servia de res l'empat i bueno, pues buscava algo més, i això tu no vas saber jugar-lo, no vas parar el partit com havien parat en altres moments. Van tornar a posar molta gent que feia el partit massa viu, el Villarreal no li importava, no necessitava un partit viu a la contra ni aquestes coses ara tu, ara jo, sinó necessitava un partit més lento, més pausat, i bueno, pues totes aquestes circumstàncies li van passar molta factura al Villarreal. I després una altra situació, l'anímica, no la podem negar, veure que ho tens en la mà, que te se pot escapar, anímicament l'equip no és un equip fort, i per això estem on estem a aquestes alçades de la temporada.
Sí, sí, jo crec que és un equip que està fort perquè el resultat li ha vingut, però la mínima que li entra el dubte patís. Jo he fet números de tots els costats i, claro, el Villarreal té un 1% de probabilitats de baixar. El que passa és que l'any que van baixar, que vulguis o no vulguis, sempre tens ahí en el cap, teníem un 10%, me pareix. Claro, és que ho tens a la mà. Guanyant-ne un, matemàticament estàs salvat. Empatant-ne 3, inclús guanyant 2 punts, inclús guanyant un punt, inclús guanyant-ne cap, te salvaries. Sí. Però, claro, mala cosa estar sempre pendent dels altres, no?
Claro, i este diumenge, este cap de setmana, que tenim el partit complicat en el Bernabéu, anem a veure com se dona la jornada i pot anar, arribar molt més tranquil, sense tanta ansietat al partit davant de la Societat Esportiva Eibar. Jo crec que el partit davant de l'Eibar és la bala que tens guardada, que tens aquesta opció de tirar-la si te fa falta, però bueno, no pots renunciar a res, pots pegar-li moltes voltes a les opcions. En el referent que tenim del descens anterior del Villarreal, pues claro, n'hi ha un esglai en tot el món, perquè tu parles amb gent de fora de Villarreal, no, 40 punts, esteu salvats, que és per... No, nosaltres tenim l'experiència de fa uns anys que pareixia molt més fàcil i no se va aconseguir, i això encara te genera un poc més d'intranquil·litat. Sí. Jo m'imagino que un Valladolid o un Girona en 40 punts estarien tirant coets, però nosaltres en 40 punts estem preocupats.
Saps el que passa? L'únic bo que veig jo de tot això és que l'any que van baixar nosaltres, el Saragossa i el Rayo, els seus partits es van guanyar dopats. Claro, això ja no passa.
Clar, perquè és molt difícil, tens quatre per darrere, és molt difícil que tot el món guanyi tots els seus partits quan ve de no guanyar mai. Pot fer-ho un, pot lluitar en un i que enganxi com altres. Tres partits seguits es guanya i Xina que dius una carambola, l'altre li es ve i l'altre pues, és l'últim.
Però un, però un, Javi.
Però tots, claro, tu si sumes un punt, o sigui, si guanyes un, si sumes un punt o dos, obligues a la majoria d'equips a guanyar dos dels tres partits que li queden.
Ja, en alguns enfrontaments directes.
Claro.
I en alguns enfrontaments on hi ha equips que s'estan jugant la Champions. Així ha hagut un, després de tot el que ha fet el Villarreal, està mediant el mateix. L'únic que no ha quadrat així va ser la victòria del Valladolid en Eibar, sorprenent, per més que seguissin de l'altre dia de l'Atleti Madrid, se podria queixar l'Eibar de lo que li van guindar en aquell partit, i després la derrota del Sevilla en Girona, que inclús un empat ha estat un resultat fenomenal per al Villarreal. De tot el que més està dins d'una normalitat,